Al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García.
Al matí, cada dia a Ràdio Sabadell.
Els més petits de casa.
I avui ha començat un nou curs escolar ben diferent dels anteriors. Es tracta segurament de l'inici escolar amb més incerteses per als nens, per les mares, els pares i també pel professorat. I en definitiva, podríem dir que fins i tot per tota la societat. Però nosaltres, una temporada més i ja van dues i mitja, volem posar el focus en temes que tenen a veure amb els nostres nens a la secció Els Més Petits de Casa, que ens podreu doncs escoltar cada 15 dies. I com sabeu, l'Eva Guarino és l'ànima mater d'aquesta secció. Eva, bon dia des de la distància.
Bon dia. I és estrany això de no estar a l'estudi amb el micro i tot això, eh?
Sí, però bueno. Jo em sento, malgrat tot, acompanyada de vosaltres. També us puc veure a través de l'Skype i els nostres oients us poden escoltar avui doncs, per oferir, com sempre, consells molt diversos i també fer una mica de pinya, no?, de fer tribu.
I tant. Així és, no? L'objectiu d'aquesta secció és una mica acostar qüestions relacionades amb els més petits de casa, vistes pels experts que més en saben d'aquestes qüestions, i una mica doncs, ajudar pares, mares, educadors, avis, tiets, el que sigui, doncs, a portar millor aquesta criança dels més petits de casa. I avui no podíem començar d'una altra manera, perquè avui és el dia de tornada a les escoles. El dia que recordo que l'any passat parlàvem d'aquesta tornada a les escoles, d'aquella tornada a les rutines, parlàvem de coses molt diferents del que estem parlant avui, no? El que estem parlant avui doncs, és temes ja més relacionats amb la seguretat, amb si doncs, hem de portar mascareta, si no, si ens hem de rentar les mans. Estem parlant més de tot això que no pas de l'important, no? De que comencem un bon curs, ha de ser un bon curs, som optimistes nosaltres, i així ha de ser, no? Si nosaltres som optimistes, també els més petits de casa ho veuen tot des d'un altre punt de vista, no? I llavors, començarem un bon curs, estem començant un bon curs, així ho serà, serà diferent, no serà fàcil, ens tocarà programar i contraprogramar, ens tocarà fer un dia unes coses i un altre dia unes altres, però serà un bon curs. I com que volem que sigui un bon curs, el millor que podem fer és tenir els millors consells per mares, pares, petits, mestres, i per aconseguir-ho, com no, doncs sempre necessitem els experts que ens ajuden amb això. I avui tenim amb nosaltres a la Sílvia Noguer, que és psicòloga infantojuvenil de l'Institut Nexus de Sabadell. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres també en la distància. I et volem fer una pregunta molt difícil per començar. Després seran més fàcils, però et volem fer una difícil, que és quines són les claus perquè aquest curs 2020-2021 sigui un bon curs?
Bueno, com tots els cursos, començar, no?, a partir de diferents maneres de viure l'estiu de cada família i de cada nen és molt complicat, no? Però en aquest estiu, a més, hem tingut tots la por de si es podria començar, no es podria començar, quins són els protocols, com els hem de seguir cadascú de nosaltres. Llavors, clar, lo bàsic és, primer, una serenor davant de totes aquestes qüestions, no? I també, evidentment, una valentia perquè pugui ser un bon curs. Llavors, jo penso que aquí cada institució, cada escola, cada... ha intentat fer uns protocols on salvaguardar aquelles situacions que eren més difícils, no? O que podia haver-hi més col·lapse en els diferents espais que es van compartint, sobretot a nivell d'escola. Llavors, jo penso que aquí hem de tenir el màxim respecte, no? La màxima confiança per tots aquests professionals que en període de vacances han intentat aquí anar tots a una amb quines característiques cada escola ha cregut que ha d'incidir més, no? Llavors, jo penso que l'important és veurem molta variabilitat, no? Això no ens ha de confondre, això no ens ha de fer por. Senzillament hem de veure que hi ha diferents maneres d'enfrontar i que els professionals que ho han estat estudiant ho han pensat així perquè creuen que és la millor manera. I penso que ho hem de respectar, no? Per tant, els pares, no? O els diferents professionals, malgrat veiem diferents maneres de fer diferents escoles o inclús diferents cursos, hem de donar aquest vot de confiança de saber que ho estan fent per alguna cosa i que ho seguirem i que aquí estem per ajudar a tots, no? I jo penso que realment el més difícil serà, doncs com us deia a l'inici, no? O sigui, retornar d'un període de vacances, que no hi ha rutines, que no hi ha tornar que els nens tornin a tenir un horari, tornin a agafar un ritme, tornin a, amb tota aquesta situació també de pandèmia, doncs aquest any encara és doblement difícil, perquè hi haurà nens que han viscut doncs, situacions familiars molt diverses, no? Des d'aquells pares que són sanitaris i que no els podien fer un petó ni una abraçada fins que no s'havien dutxat i s'havien tret els trajes i hi havia tota una sèrie de protocols entre aquelles cases, com des d'altres famílies doncs, que els pares han fet teletreball i els nens se sentien com potser una mica abandonats, no? Perquè no podien interaccionar amb els pares malgrat que estaven a casa, o aquells nens inclús que han vist doncs, que els pares han estat molt tristos perquè han hagut morts a la família pel tema del Covid. Per tant, imagineu-vos, no?, quina variabilitat d'emocions comencen els nens a l'escola, amb quina diversitat cadascun d'ells i el repte que tenen els professors per intentar posar totes aquestes emocions o tots aquests ritmes a un únic, no?, a un únic ritme, a un únic capdalt per fer que els aprenentatges puguin fluir, ja que els aprenentatges, per poder-se portar a terme, les emocions han d'estar mínimament controlades o gestionades. Per tant, és un curs amb feina, amb molta feina pels professors i molts reptes pels profes i per les famílies, esclar.
Uh-huh. Ara que parlàvem dels professors, quin seria el principal consell que els donaries amb ells? Perquè voldríem parlar-ne al final, perquè volíem parlar primer de pares i mares, però ja que parlàvem...
Com vulgueu. Bueno, jo penso que els professors, igual que els pares, el repte principal que tenim és autogestionar-nos la por, vale? Perquè si nosaltres tenim por, si els nens veuen que nosaltres dubtem, ens quedem perplexos i aquestes emocions estan a l'aire, els nens ho xupen i llavors aquí ja comences a tenir tota una sèrie, sobretot en el grup classe, no? A casa en tenim un o dos o tres, no? Però en el grup classe, que n'hi ha 20 i 30, doncs, si aquí comença a haver-hi una generació de pànic, les respostes poden ser 40.000, no? Llavors el profe és el que s'ha de mostrar més sencer, més serè, si en algun moment passa alguna cosa que no està controlada, doncs manifestar-ho d'una forma oberta. Escolteu-me, doncs això no ho teníem previst, però ara ho deixem així, més tard ho parlarem i la tarda us dic, o demà us dic, com ho gestionarem, no? I tenir aquesta sinceritat, no? I aquesta, bueno, aquesta part més propera cap als nens, però sobretot mostrant que no passa res, que estem valents, que estem serens, que ho resoldrem, no? Aquesta part d'esperança i no de pànic. Uh-huh.
I com podem gestionar per transmetre tota aquesta confiança, no? Però també per recordar als nens i a les nenes en el moment actual, no?, que vivim i totes les mesures de seguretat que han de tenir en compte sense que això doncs, els hi creï doncs, una angoixa o una alarma.
Uh-huh. Clar, primer de tot és important la confiança en un mateix, no? I també la confiança en aquest sistema, no? Que s'ha establert entre les escoles i entre els propis companys o resta de professors que pugui tenir un professor determinat, no? Si llavors el professor ell veu que està fent les coses correctament com ell creu que s'ha de fer i veu que els seus companys també les estan fent correctament, doncs és transmetre això als nens, no? És dir, el poder el tenim a les nostres mans i el que fem és ens posem la mascareta i a més ens rentem les mans a cada vegada que estem tocant coses que no són del nostre ús personal. Uh-huh. Si fem això, ho tenim controlat. Per tant, aquesta gestió d'això. Sí que, evidentment, no podem obviar que el coronavirus, com que no el veiem, no sabem on està i això ens crea certa incertesa, no? Però, bueno, no podem focalitzar les coses en què ho tenim tot controlat o ho tenim tot descontrolat. Tenir aquests pensaments així dicotòmics de blanc o negre, això no són pensaments racionals, no? Són pensaments que generen por. Llavors, una miqueta és el contrari. És dir, com millor ho faci, més probabilitats tinc de que això vagi molt bé. Per tant, ho faré tan bé com jo pugui perquè entre tots tinguem el màxim de probabilitats. Vale? I aquest és el pensament que ens hem d'instaurar en la confiança. No en la por de dir, ai, m'he equivocat una mica, això vol dir que ja tot és un desastre. No, escolta'm, t'has equivocat una mica, t'has donat compte, perfecte, oi que no ho tornaràs a fer? Doncs ja ho estàs fent millor que fa 10 minuts. Endavant.
Mhm. Què fem aquesta tarda, Sílvia, quan anem a buscar-los a l'escola? Com mm-hmm. ens hem de comportar? O sigui, veiem diferents situacions, no? Surt la criatura supercontenta o surt la criatura fatal amb unes ganes d'abraçar-nos i es posa a plorar, no? Com gestionem mm-hmm. tot això?
Jo penso que les gestions aquestes ja més individuals, no? del dintre el propi nucli familiar. Hem d'intentar que siguin, doncs això, individuals. És a dir, no quan surt el nostre fill i ens comença a explicar, doncs ens quedem allà davant de tothom perquè tothom escolti la versió d'un nen determinat que té unes emocions determinades, sinó senzillament hem de buscar la privadesa, no? És a dir, la privacitat. Ai, com ha anat? Vine, anem allà i em comences a explicar, no? I busqueu un entorn on podeu estar compinxats els dos a soles, que no hi hagi massa gent al voltant també pel tema del coronavirus i que us pugui explicar, ala, i què t'ha sorprès? I ha sigut estrany, no? I hi ha hagut alguna cosa que t'ha fet por? I què més? I què vols que fem demà? I quines instruccions t'ha donat la profe? I què haig de fer jo, no? Una miqueta que vegin que aquesta situació de novetat per nosaltres també ho és, no? I ho compartim amb ells. També tenim preguntes a fer, no? No està tot resolt.
En aquest sentit, potser el primer dia, no?, sempre tothom més o menys surt feliç, no?, perquè és aquell moment de retrobada, més tenint en compte aquesta temporada, no?, que portaven ja gairebé mig any les aules tancades, però com entomem, com encarem el segon dia i tota la setmana, no?, ara que començaran doncs, les tasques, els deures, tots aquests hàbits, com ho fem? Doncs per intentar doncs, això, garantir que aquesta felicitat d'avui s'allargui en el temps.
Això sí que serà un esforç molt important per part de tots, perquè el que més necessitem és flexibilitat. O sigui, hem començat el col·le, però no tenim rutines, ¿vale? Perquè no sabem cada classe, cada escola, quina és la rutina que donarà per l'endemà o quina és la necessitat prioritària que prioritza. Per tant, haurem d'anar molt, molt al dia, no? Que això és el que portem 6 mesos i que estem tots com molt esgotats i que, a més, hem de tenir la sensació de que ens han passat aquests 6 mesos sense tirar endavant. Per què? Perquè els projectes que teníem a curt i a llarg plaç doncs s'han quedat aquí i només vivim el dia a dia, no? Llavors, amb aquest esforç hi hem de continuar. La coordinació constant, no? Hi ha moltes escoles que fan ús del grup de WhatsApp a nivell classe per fer preguntes, per deixar les coses aclarides. Hi ha moltes escoles que envien mails o de més a nivell general i cada dia serà, vinga, va, m'assento, anem a revisar què és el que hi ha de nou per demà. Havíem dit això, ara ens estan dient l'altre, som-hi, anem a fer l'altre, no? Però amb aquest esperit de voler ser flexibles, no? De voler avançar amb com estan avançant les notícies, no? No ens podem estancar. Aquesta flexibilitat també mostra per part nostra la intel·ligència, no? La capacitat de poder en un moment determinat doncs donar-nos la volta i tornar-nos a adaptar a aquest entorn que ens està demanant en aquests moments molts, molts canvis. I sense por, els hem de poder fer.
Clar, molts canvis i ara penso fins i tot en com canvien també les relacions, no? Les relacions afectives, el companyerisme. Els nens ara ja no es poden fer abraçades, es poden fer cops de colze, això sí, però com es gestiona també tots aquests canvis, no? I com afectarà això també en el seu desenvolupament?
Home, ells tenen més s'adapten més que nosaltres, no? És a dir, ara els cops de colze doncs, els hi fa certa gràcia, és una nova moda, per tant, bueno, aquí ja tots són grans i tots van en cop de colze, no? Però sí que és veritat que en el nucli familiar no ens podem conformar amb un cop de colze i que sovint necessitem aquella abraçada, aquell notar el pell a pell, aquell tu a tu, aquella abraçada de 2-3 minuts que ens fa pujar segons quines hormones, que són les que ens donen més confiança i ens donen més valentia. I clar, això, diguem-ne que amb els amics ho hem perdut, no? I hi ha molts nens que sembla que s'hagin acostumat i a mi em fa com certa tristesa, no? Perquè alguns diuen, bueno, tornem al col·le, però ja s'estava bé, no?, des de casa, o d'altres que et diuen, sobretot els adolescents, no? Ai, mira, que bé, ara quan em trobi els altres no caldrà que els hi faci abraçades, no? Perquè això de fer una abraçada no sabia si fer-ho o no fer-ho, no? Però els més petits de tots, pobres, jo penso que aquests són els que més ho trobaran a faltar, no? I que la profe en un moment determinat...
O ho faran i no passarà res, serà el grup estable i tampoc... I també és bo per ells, no?
Bueno, i penso que en algun moment determinat li demanaran, no?, o s'abraçaran a la professora. Llavors, doncs, bueno, aquesta professora ha de tornar a l'abraçada, evidentment, si portem la mascareta posada, no? I, doncs, no té per què passar absolutament res.
Sílvia, també et volíem preguntar, perquè suposo que poden aparèixer comportaments en els nens i les nenes que no són els habituals, i més ara que portem 6 mesos amb ells a casa, no? Poden aparèixer comportaments que podem pensar, d'on surt això, no? Que no ens agafin desprevinguts, poden estar relacionats amb la tornada a l'escola, oi?
Sí, es poden aparèixer sobretot molts, bueno, situacions en què veiem que el nen té por, no? Que davant d'una situació es queda parat, que no sap què fer, que et mira... no? O que ametralla preguntes, pla, 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 perquè necessita integrar moltes coses, no? Llavors ens podem trobar, diguem-ne que en situacions agudes el caràcter o la personalitat més interna de cadascú s'aguditza, no? I és on veus que, ai, mira, aquest està més xerramec del que estava, no? Algú deu passar. O mira, aquest està més tímid del que estava, o més aïllat de, no? Llavors, aquestes coses són les que ens hem de fixar. És a dir, estranyament ens faran un comportament aberrant que ràpidament diem, escolta'm, aquí passa alguna cosa, sinó que veurem que aquella part, aquell seu punt feble, s'aguditza, no? Llavors és donar-nos compte per poder rescatar això.
I quan és que hauríem d'anar a veure professionals com vosaltres?
A veure, la situació que vivim actualment, evidentment, no és una situació normal i està durant. ¿Vale? Llavors, nosaltres sempre diem que un pot tenir un moment determinat obsessionar-se per un monotema, no? Però si aquest monotema el pot englobar dintre el seu dia a dia i la resta del seu dia a dia és normal, doncs no tenim cap problema. Ha aparegut una novetat que ens focalitzem, però no ens impedeix que fem la resta del dia a dia. ¿Vale? Quan una cosa d'aquestes ens col·lapsa i ja no podem fer el que és normal en el nostre dia a dia, aquí està sorgint un problema. Vale? Llavors, normalment, hem de deixar passar 3-4 dies, sovint una setmana, per veure si la personeta o l'àmbit familiar, ells mateixos tenen la resiliència com per poder tornar això a la normalitat. Però si això ja s'allarga més de 10 dies, llavors val la pena consultar.
Doncs, Raquel, jo crec que tenim aquí una feina a pares i mares i educadors i tiets i avis i àvies.
I escola entre tots, o sigui, hem de fer mans i mànigues per intentar doncs, recuperar la normalitat en aquesta nova situació, no?, que ens fa tots adaptar-nos i reinventar-nos, però com deia doncs, la psicòloga, la Sílvia Noguer, es tracta d'això, no?, d'intentar fer-ho bé en la mesura que sigui possible cadascú, per intentar que això, com abans, acabi molt millor. Moltíssimes gràcies a totes dues. Gràcies.
A vosaltres, encantada.
Una abraçada.
Al matí, amb Raquel García.